Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis en mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal Vint Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal a Canal Vint Ràdio.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal Vint Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Tots els dijous a Canal Vint Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country. Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal Vint Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal Vint Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Desdulé, dulé, la radio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM.
Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de les 10 del matí. Estem en plena celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna i avui al Penedès en xarxa volem reivindicar l'alletament matern i desmuntar també alguns dels mites, pors i falses creences que genera, a banda d'explicar molt bé els recursos que hi ha al Penedès. I ens acompanyen tota una colla d'especialistes. En primer lloc tenim l'Alma Alaminos, infermera de pediatria del CAP Vilafranca Nord. Bon dia.
Bon dia.
I l'Alma ve acompanyada del Sergi, que també ens ha saludat. Benvingut, Sergi.
Bon dia.
Amb nosaltres també l'Emma Duran, pediatra del CAP Vilafranca Nord. Bon dia.
Bon dia.
La Susi Huguet, llevadora de la CIR al Penedès. Benvinguda.
Hola, bon dia.
I l'Eva Casan, infermera i adjunta a la direcció de l'equip de pediatria al Penedès. Bon dia.
Bon dia.
Per què es promou, per què es reivindica, per què es celebra una Setmana Mundial de la Lactància Materna com aquesta, quan alletar és una pràctica tan natural i instintiva, no? Cal aquesta celebració?
Tot i que no, la lactància materna és la manera natural i tots coneixem els beneficis de la lactància materna, les tasses d'alletament que tenim actualment als 6 mesos de vida, que és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut, són molt baixetes. Llavors, des de l'any 92 es va instaurar aquesta Setmana Mundial, que es va fer doncs, promoguda per la OMS i per la UNICEF i se celebra a 120 països de tot el món. Llavors, aquesta setmana habitualment es celebra a l'agost, però com Europa és un mes que és vacacional, doncs llavors s'ha posposat fins a la setmana 40-41, que és el que significa doncs, un part a terme. Llavors, el que cada any proposen un lema per poder doncs, fomentar aquesta lactància, i aquest any el lema és empoderem-nos i fem possible la lactància materna. Llavors, això el que vol dir és, el que volen és exigir unes normes socials equitatives en quant a gènere, home, dona, per intentar que aquesta lactància sigui exitosa, no? També volen doncs, incitar que es facin polítiques socials a través del govern, de sindicats, d'empreses, per tal de fomentar aquesta lactància d'aquelles mares doncs, que treballen.
Com es notarà aquesta setmana al Penedès? Quines activitats esteu fent fora de l'àmbit habitual?
Portem una temporada així treballant de valent sobre el tema i hem lligat tota una setmana on ja, com que va començar la setmana passada, ja va haver algun acte, però us comento els que ens queden a partir d'avui. Demà tenim una xerrada a Vilafranca del Baby Led Winning a les 10 del matí al cap nord de Vilafranca, que la faré jo mateixa, i el divendres farem la mateixa xerrada a Sant Sadurní, també a la mateixa hora, a les 10 del matí.
Et puc demanar què és el Baby Led Winning?
Sí, tant. És una alimentació autorregulada pel mateix nadó. Llavors, s'introdueixen els aliments a partir dels 6 mesos, de forma complementària i de forma autònoma. És a dir, el nen, ell mateix, segur que mentre es mantingui assegut, tingui la capacitat de posar-se l'aliment a la boca i de no ennuegar-se, ell mateix es va gestionant la forma d'alimentar-se. Normalment es fa amb trossets sòlids, més que no pas amb potitos, que potser porten més sucres i així. Llavors és tot molt autorregulat pel mateix nadó, no se'ls hi posa els aliments a la boca.
Si en parleu, si en feu difusió durant la setmana de la lactància, és que es combina amb l'allacament matern,
exacte.
No?
Exacte, la clau està en que és la lactància materna, en el cas també l'artificial, però sobretot la materna, s'ha de mantenir en principi, idealment, fins als 2 anys, però la complementem a partir dels 6 mesos amb una alimentació complementària, i un dels mètodes podria ser aquest. I bàsicament és això, és complementar l'alimentació sempre fent prioritari una lactància. Sempre fins als... Mai suspendre cap presa per donar-hi l'alimentació.
Quines altres activitats fareu?
Fem el mateix dia 4, el divendres, també ve l'Ivonne Centelles, que farà un taller de dansa del ventre, també al Cap Nord de Vilafranca, també a les 10 del matí, a les 11, al final, a la tarda del divendres fem la doctora Cristina Escardó i la Mònica Calaf, que és l'autora del conte Tu, jo i la teta, el presentaran aquest llibre i faran també llegiran un conte, així faran com l'hora del conte a la Biblioteca Torres i Bages, a les 6 de la tarda.
És un moment, aquests primers mesos de vida, el de la lactància, en què una mica les dones queden apartades del seu dia a dia, de la seva rutina, dels seus hàbits, a vegades et sents sola, aïllada. Per tant, és important conèixer els recursos que hi ha a la comarca per donar un cop de mà, no? Per estar a costat seu. De què disposem?
Sí, mira, per sort, a la comarca de l'Alt Penedès crec que estem bastant ben provistos d'aquests recursos, perquè els podem trobar tant al CAP de Vilafranca, d'aquí, del CAP al Penedès, aquí al centre, com al CAP Nord, com els monjos, també al CAP d'Atenció Primària, com a Sant Sadurní, uns recursos força semblants. Per un cantó hi ha la CIR, que tenim la llevadora, que tant amb una visita programada com amb una visita de caràcter urgent, pot atendre qualsevol tema de lactància. Després també tenim els grups de postpart, que és un grup obert on hi venen les mares amb els nadons. Normalment es recomana que vinguin des de que ha nascut el nadó fins que s'incorporen a la feina, o sigui que és un grup. I en aquest grup, a part dels vincles que s'estableixen entre les mateixes mares, que són molt importants i moltes mares te les trobes al cap d'anys que encara s'estan reunint amb els grups, amb les mares que s'han conegut, és molt, molt bonic perquè entre elles el vincle que fan és molt, molt maco i crec que és un suport molt important. A part d'això, hi ha la llevadora que sempre acompanya amb aquests grups i si hi ha dubtes de lactància també es poden resoldre. Després tenim a pediatria, tant les visites programades amb el pediatre com visites urgents, i amb la infermera exactament igual, poden anar-hi de forma programada o també de forma urgent. I després, a part d'això, hi ha els grups de suport a la lactància materna, que són grups formats per les mateixes mares que s'han format sobre lactància i que són grups que funcionen també tant a Vilafranca com als Monjos com a Sant Sadurní. Llavors, l'únic que cal és consultar els horaris, perquè ara mateix hi ha hagut algun canvi i més val que els consultin. Aquests grups funcionen un cop per setmana, però és que a més hi ha les mares que voluntàriament han donat els seus telèfons i d'aquesta manera, si hi ha una mare que té un problema puntual un dia, hi pot anar, hi pot acudir, hi pot trucar-les per telèfon i fer la consulta. I després també, com un recurs més extraordinari, diria, hi ha les urgències a l'hospital, perquè tant les llevadores de l'hospital com el servei de pediatria que està a l'hospital també poden, en un moment donat, doncs, donar un suport puntual també. I per això et dic que estem bastant ben equipats en aquest sentit.
I són utilitzats aquests recursos? Recursos sí. N'hi ha? Sí. S'utilitzen? Sí.
El que passa, s'utilitzen, però penso que val la pena recordar-los perquè potser hi ha mares que no els han utilitzat o potser no tenen la informació de que aquests recursos existeixen. Per tant, està bé que ja que celebrem la Setmana Mundial de la Lactància, doncs es faci aquest recordatori.
L'alletament matern genera molts mites, molts tòpics, també pors, falses creences. En voleu desmuntar alguns?
Ui, és que n'hi ha tants.
N'hi ha uns quants,
Bueno, primer de tot és el fet de que, no, alletar no és una moda d'ara, no? Que moltes vegades hem sentit aquesta frase, no? És que aquesta moda d'alletar i ara que tothom alleta...
Però amb aquest,
no?,
punt despectiu, vols dir?
Sí, no? En un punt que no és exacte, no és agradable, no? I després, quan et pares a pensar, dius, no, és que alletar no és una moda, perquè, de fet, el que és la lactància artificial sí que és una moda, no? Si no haguessin començat a alletar les dones, l'espècie no hauria sobreviscut, no? I portem milers d'anys alletant, no? I això, alhora, suposa, en contrapunt, és la capacitat de les mares per alletar o no alletar, no? És una cosa que es vincula amb l'altra, no? Si és un acte que és natural... Per tant, qualsevol mare pot alletar, no? I hi ha poquíssims casos que contraindiquin una lactància o que realment hi hagi una dificultat real a l'hora d'alletar, no? I moltes vegades derivem a l'altre punt, és la confiança i el suport, no?, que podem donar o que poden rebre les mares lactants i les famílies lactants, no? Llavors, on es generen tots aquests, no?, aquests mites familiars o inclús de professionals, no?, és trencar-los una mica més que res per poder donar el suport adequat a aquestes famílies, no? I penso que aquest és un dels punts més importants, no? Al igual que el visibilitzar la lactància, poder alletar a qualsevol lloc, no?, que les mares no se sentin ni observades, no?, ni com que estan parlant d'elles, no?, ni criticades, no? Tu pots alletar a qualsevol nen en un espai públic a qualsevol edat, no? Està potser més ben vist, no?, alletar un nadó nounat o que sigui molt petitet, no? Quan alletes un nen de 2, 3, 4 anys, no?, en un espai públic, aquella mare se sent molt observada, no?, se sent criticada i tot aquests, no?, tot això és el que hauríem d'intentar treballar una miqueta a nivell general.
I per què creieu que continua sent l'assignatura pendent, alletar amb naturalitat en un espai públic?
Jo crec que aquí la pressió social, que ja és molt important. La mare ha de ser bona treballadora, ha de ser bona mare, bona mestressa de casa, bona amb tot. I l'esforç que suposa la criança d'un fill, a vegades afegit a tot el que s'espera d'una dona, a més ha d'estar estupenda i ha de... Bueno, és tan gran, la pressió és tan gran que a vegades jo crec que se senten com col·lapsades, no?, les mares, i se senten amb la pressió que si no alleten, a vegades t'ho diuen, és que sembla que si no alleto no sóc bona mare, i llavors és com una pressió. I hem d'entendre que som animals mamífers i per tant la lactància és la nostra forma natural d'alimentar-nos quan som nadons. De fet, fins a més endavant les dents comencen a sortir més tard. Això vol dir que si les dents comencen a sortir més tard, la nostra fisiologia no està preparada per menjar aliments sòlids fins que no surten dents. No sé, és com... I també una falta de confiança de les mares. A vegades et diuen, ostres, quan vas al pediatre i et diuen que s'ha engreixat, et quedes tan satisfeta perquè no són conscients, quan, sobretot quan és un primer fill, no són conscients o tenen aquest dubte de dir, podré alletar? La meva llet serà bona? En tindré prou? Això.
És que també hem de pensar, no?, que durant un de temps la cultura de lo que és el biberó ha estat molt instaurada, amb la qual cosa, no?, ens hem perdut totes unes generacions que no hi ha hagut alletament matern. Llavors hi ha moltes mares que no han vist alletar a fills. Llavors això també, no?, ha donat com una manca de confiança en que jo podré fer-ho, no?, que és com una cosa natural i que tothom ho pot fer, no? Una cosa com, bueno, que ens hem perdut una generació. Sí, la tribu, exacte. Abans doncs, tenies les cosines, les mares, les àvies, no?, que et feien un cop de mà en aquell alletament. Ara això, doncs, no hi és, no?
Hi ha un gran adversari, un adversari molt potent, que és la indústria de la llet en pols.
Sí,
amb molts diners, és un lobby important, no? Que...
Sí, durant, sobretot, la temporada dels 80 fins... pràcticament ara, diria, hi ha hagut molta pressió a nivell, això, lobby de la indústria de la llet, i la veritat és que això ha fet mal, perquè s'ha donat per bo que alimentar amb el biberó és el correcte i és el que toca, i qui ho fa diferent no està ben contemplat, no està ben vist. Per això moltes mares també tenen aquests dubtes. A més, quan tu prens el biberó, tenen molt calculat quina quantitat han de prendre, sembla com més fàcil, no? Però
sí,
en realitat...
Aquesta és la idea.
Lo normal, lo que ens ha salvat com a espècie és la lactància materna. I amb el que deia l'Eva, hi ha molt poques mares que no puguin donar el pit. Si tu fas una lactància materna a demanda, molt poques dificultats hauries de tenir. Si tens un suport suficient, vius en tribu, t'ajuden... Si no tens tribu, tens tots els recursos que hem exposat. O sigui, no hauries de tenir... I s'ha de pensar que la lactància materna sempre, o la llet materna, sempre, 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 és el millor. De fet, si tu penses, la indústria de la llet, el que busca és fer la llet més similar a la que té la mare. No et diuen, és que aquesta és millor, mai a la vida. Sempre han de millorar alguna cosa per poder semblar-se una miqueta més a la de la mare. Per tant, la llet perfecta pel nadó està clar que és la materna. Sí, inclús els laboratoris ho busquen.
I per altra banda, jo penso que també ho han vengut una mica, no?, en la independència de la mare.
Exacte.
No? Dona el biberó, que el pot preparar qualsevol persona, que no fa falta que siguis tu, tindràs més llibertat, tindràs més independència, no hauràs d'estar...
Dormiràs més,
no hauràs d'estar tota l'estona amb el teu nadó a sobre. No? Quan en realitat el que busquem és justament el contrari. No? La lactància... és a demanda, t'has d'oblidar que tens un rellotge en mà, tampoc té una durada determinada, no són ni 10 minuts ni 15 minuts, no?, com ens anaven venent. Amb la lactància artificial el que s'asseguren és una mica, no?, el ritme de les 3 hores, no?, i això s'ha volgut aplicar tot arreu, quan en realitat una lactància artificial ben feta també hauria de ser a demanda, exactament igual que el pit, I sense marcar quantitats, no? Hem de pensar que les indústries que vol fer? Vendre, no? Per tant, et posaran unes quantitats que probablement no siguin les que el nadó necessita, no? Llavors hem d'aprendre a observar-los i a deixar-nos del que posen els pots o deixar de posar, no? I això és una mica l'altra, no?, la vessant que volem treballar, el fet de si la mare al final decideix així, fer-ho com si fos una lactància materna, exactament igual, no?
No sé quins números teniu, quines estadístiques, però moltes mares comencen alletant, o almenys ho intenten, després pel camí es van quedant, i sí que hi ha un gran obstacle quan la mare torna al món laboral. Aquí sí que hi ha un mur bastant infranquejable.
Clar, per això el lema d'aquest any també és una mica, doncs, empoderem-nos-hi entre tots, no? És una mica pressionar tot el que són empreses perquè faciliti les mares un lloc on poder treure's llet o un espai per poder alletar, o que les polítiques, no?, dels governs siguin per protegir, per promoure, no?, una mare que té un espai o pot alletar el seu fill correctament, òbviament amb malaltia, no?, estarà menys hores malalt, aquella mare estarà més contenta, estarà més feliç i una persona estarà més motivada per poder treballar, no?, que sembla una tonteria, però si jo estic motivada rendiré més a la feina, que al cap i a la fi també és el que els interessa a les empreses, no?, que bueno, és una manera d'invertir amb la teva empresa.
Bueno, i destacar que per fet de reincorporar-te al món laboral no significa que hagis de deixar la lactància, no? Que aquesta és una de les altres, no?
Mite, quan, no?
Exacte, i que quan es fan, no, enquestes, una de les principals causes d'abandonament precoç de la lactància és aquest, no? És la reincorporació al món laboral, precisament perquè potser les mares no tenen el suport, no, necessari com per saber que no fa falta abandonar la lactància, que si el nen té més de 4 mesos, per molt que l'alimentació complementària s'introdueixi als 6 mesos, la podem introduir tranquil·lament als 4 progressivament, no, que hi ha la possibilitat de fer la pròpia mare un banc de llet, no, i congelar la llet per quan la mare comenci a treballar, no, que tingui aquesta llet disponible. Hi ha la possibilitat de treure's llet a la feina i utilitzar-la per l'endemà. No, vull dir que hi ha moltes altres mètodes que haver de deixar la lactància o inclús d'incorporar una lactància artificial, no? Que no és necessari just quan comences la feina haver d'introduir un artificial, no? I això, doncs, són temes que s'han d'anar tractant amb les famílies i que per això també els grups postpart, no? Que a pediatria, en els grups de suport, no? Es pot treballar.
Jo penso que una de les principals coses és això que dèieu, no? Empoderar les mares i tranquil·litzar-les de que no s'agobin, que quan arribi l'hora d'anar a la feina segur que hi ha alternatives i que poden compaginar, perquè això és una de les coses que...
Et pregunten més, sí. Sovint ja et venen el més abans, sí. O...
Com
bastant
ho faré,
abans, ja...
com ho faré?
Que ja li puc començar a introduir alguna cosa? Puc donar-li algun biberó? Així es vagi acostumant? No... Arribem el dia que arribem a treballar i ens podem veure una mica abans, si vol, i podem buscar una estratègia que li sigui bo per ella, pel nadó i per la família en general, perquè a vegades també hi ha aquí, entren potser els avis, les llars, perquè quan comencem a treballar doncs potser hi entren altres protagonistes. Però que es pot treballar una miqueta abans, però que no cal que s'angoixin, perquè hi ha moltes, moltes opcions i ja veuen que recursos em poden preguntar i segur que cada maestrillo tiene su librillo, o sigui que opcions se'n poden buscar moltes, que estiguin tranquil·les.
Estem parlant d'aquest gran obstacle que suposa la incorporació al món del treball de la dona. Això en aquest país es produeix als 4 mesos, però la lactància es pot perllongar molt més enllà, fins als 2 anys,
fins
més i tot.
Fins que el nadó i la mare estiguin d'acord mútuament. Si un dels dos vol trencar aquest d'allò...
Aquest vincle,
exacte, no, ja no hi ha res a fer, perquè si el nadó diu que fins als 3, però la mare té claríssim que arriba a l'any i no vol més, doncs no vol més. I al revés, hi ha nadons que potser estàs a punt d'arribar als 2 anys, que és el recomanat per la OMS i per la majoria d'associacions pediàtriques, i el nadó doncs no vol, pel motiu que sigui, doncs es trenca. Però si no, fins allà on te vulguin arribar. No hi ha cap edat límit, ni als 2 anys. Els 2 anys és el recomanat, fer fins als 2 anys, a partir dels 2 anys ja, aquí...
I en moltes ocasions ni tan sols tu planteges,
exacte.
No? Vull dir, tu dius, no, faré lactància fins als 6 mesos, que és el que està recomanat pel nadó i ja està. Llavors arriben els 6 mesos i, home, però allarguem una mica més i va fins a l'any. Després dels 2 anys i et plantes amb 3 i 4 anys i estàs continuant amb una lactància que, a més, ja no és exactament tot el dia tens el nen a sobre, no? Si és que saps que seran en moments puntuals quan estàs assegut al sofà o quan, no? O quan està molt cansat. I així arriba un moment que t'adones que ja està, no? Que diu, ostres, fa molts dies que no fa teta. Fa molts dies que no fa teta.
Què ha passat?
I ja està, no? I ha fet un deslletament completament natural i el seu ritme, no? Vull dir que penso que no és un tema en el qual ens haguem ni d'estressar ni preocupar, sinó que el fet tots acaben, no? Deslletant-se d'una forma tranquil·la, eh?
Tot ho volem pautar i controlar.
Sí, sí. Aquest és un dels principals problemes que tenim. Sí, sí.
Ens heu explicat activitats que celebreu al llarg d'aquesta setmana, però tanqueu una mica la celebració, les reivindicacions, el proper 29 d'octubre amb una jornada oberta a professionals i a famílies.
Sí, aquesta una mica és la idea, fem una jornada per incloure tothom en qui és intervinent aquí en la lactància ja pot venir. La jornada l'hem anomenat Empoderem la lactància natural, una mica seguint l'emblema de la OMS d'aquest any, i pensem que portem bastants bons intervinents i que pot quedar, la veritat és que bastant bé. Parlarem des de com, bueno, hi ha un títol que és la lactància paterna, una mica desmitificant que només és la mare la que alleta, sí, la mare alleta, però si no té el suport suficient, especialment del pare, probablement quedarem una mica més coixos, no? Parlarem d'aspectes legals de la lactància materna, a l'hora d'incorporar-nos, quins permisos tenim, quines coses, doncs tot això s'explicarà també la... Farem una xerrada també del vincle, com ens podem fer un bon vincle amb el nadó i la mare i la resta de família. Quina implicació tenen els professionals? Perquè al final, si fem una xerrada també professionals, què podem fer nosaltres? Com ho podem millorar tot això? Com podem ajudar millor les mares? També parlem de quin impacte té la lactància a nivell global, una mica en general. I l'última xerrada l'hem deixat, que ens sembla que també és molt especial, que és la humanització al naixement, perquè al final la clau està en com naixem. Com naixem, com està aquesta mare, com està aquest nadó, i a partir d'aquí ajudar-los al màxim a poder començar amb bon peu. I si comencem amb bon peu, segurament seguirem molt millor.
Nosaltres hem intentat aportar també el nostre granet de sorra, a petició vostra. Ha estat un plaer comptar amb totes vosaltres, Alma, Emma, Susi i Eva, i feliç Setmana Mundial de la Lactància.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 10:45, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. Neus Lloberes és escollida nova presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia. Neus Lloberes va ser escollida ahir al vespre com a nova presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès. L'exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú s'ha imposat a l'actual president de l'entitat, Martí Sistaner, per 189 a 76 vots i presidirà l'entitat, per tant, fins l'any 2023. Per primer cop, dues candidatures optaven a la presidència de la patronal del Penedès, fet que ha mobilitzat més de 300 empresaris del territori i, a més, suposaven les primeres eleccions de la FEC després de la fusió d'ara fa dos anys entre l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf i la Unió Empresarial del Penedès. Lloberes, que encapçalava una candidatura de renovació amb el suport d'una trentena d'empresaris de les tres comarques que integren la FEC i el recolzament també del sadorrinenc Santi Cardal, que fou president adjunt de la patronal fins al mes de juliol, aposta per obrir l'entitat al teixit empresarial del Penedès per escoltar les seves necessitats i que trobin en la federació una aliada estratègica.
L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca aprova una moció en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. Davant la problemàtica de la pagesia a la comarca, tant els tres grups polítics que formen l'equip de govern com els dos de l'oposició van donar suport al món de la pagesia pel preu del raïm en el ple de Sant Martí Sarroca celebrat dijous. També va ser aprovada una moció presentada per Movem Sant Martí per tenir en compte a les properes ordenances fiscals el foment de l'estalvi i l'energia renovable a través de descomptes en els impostos municipals. Un punt destacat del ple va ser la creació de la Comissió de Coordinació dels Barris de Sant Martí, un òrgan que fins ara no existia i que té la voluntat de permetre una comunicació més directa amb els barris i atendre les demandes. El ple també va aprovar modificar el nom de la placeta de davant del centre perquè es digui placeta de l'1 d'octubre. Tant Junts per Sant Martí com Movem Sant Martí hi van votar en contra.
Les obres de les estacions depuradores d'aigües residuals a Sant Jaume van a bon ritme. Les actuacions s'estan fent a la Torregassa i al Papiolet. Ens ho explica Lourdes Meronyo des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Les actuacions per condicionar les estacions depuradores d'aigües residuals de la Torregassa i el Papiolet estan en marxa. Els projectes d'aquestes edats són molt semblants i cadascun estan constituïts per un tamís de desbàs que recollirà els sòlids del clavegueram i els dipositarà en un contenidor que es buidarà periòdicament. La resta de sediments passaran per dos tancs que permetran l'eliminació de la matèria articulada sedimentable i la dels flotants. Finalment, es desguassa l'aigua sobrant de la bassa amb molta més qualitat que la que es filtra actualment, ja que fins ara l'abocament del clavegueram anava directament a la bassa. Una altra actuació que es farà serà tancar els perímetres de les dues adars. Les obres avancen a molt bon ritme, tot i que encara falta el tancament del perímetre i de la connexió a la xarxa elèctrica. Una intervenció que està previst que finalitzi a finals d'aquest mes d'octubre.
D'altra banda, també us expliquem que Cunit forma els usuaris dels horts ecològics de l'era de Cal Marquès. Ens ho amplia David Canto des de Bellvei Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana passat va finalitzar el programa formatiu adreçat a les persones usuàries dels horts ecològics de l'era de Cal Marquès, amb una sessió dedicada a valorar la tasca realitzada durant l'estiu i a tractar sobre els cultius de la nova temporada tardor-hivern i les seves varietats locals i comercials. Després del lliurament de les llicències d'ús de les parcel·les la passada primavera, la Regidoria de Participació Ciutadana ha ofert una formació inicial en horticultura ecològica per tal de dotar els nous hortolans dels coneixements bàsics d'un sistema de cultiu respectuós que procura la fertilitat de la terra i l'obtenció d'aliments sans i saludables. La formació també vol garantir el compliment de la normativa municipal que estableix l'ús i el maneig ecològic dels horts. També s'ha treballat amb les persones usuàries per poder constituir la nova comissió de seguiment encarregada de vetllar per la conservació, millora i dinamització del recinte dels horts.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Papa Mozart ha obert la temporada d'espectacles amb un auditori ple de gom a gom. Joan Pera i Roger Pera són els protagonistes de l'espectacle Papa Mozart, que tenia lloc dissabte a l'auditori de Vilafranca, amb les entrades exaurides ja de dies abans. Pare i fill interpretaven Leopold i Wolfgang Amadeus Mozart, també pare i fill. Els Pera van fer reviure les esperances, les pors i les ambicions i l'estima que envolten tota relació paternofilial a través d'un text perfilat pel dramaturg Sergi Balbel.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges de 11 a 12 del matí.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges la nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Wanna move your body to the house beat.
La música de ball dels anys 90 segueix viva.
Wanna move your body to the house beat. Yeah.
Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Rhythm is a Dancer, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky. Cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Dancer, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdula, 77.0 de la FM. Come on now, come on, feel it.
És dimecres, passen 9 minuts de 2:15 del matí i, per tant, és hora de rebre a la nostra gent gran. Aprofitant que ahir es complien 2 anys de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, avui en volem parlar amb ells. Volem saber com van viure aquella data, com la recorden i què va significar personal i col·lectivament. Així doncs, encetem una nova tertúlia amb la nostra gent gran, anant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, encetem aquesta tercera tertúlia amb la nostra gent gran, tercera tertúlia de la temporada, i per fer-ho, la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, ens tornem a retrobar amb ella després de les vacances d'estiu, és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia a tothom, què tal? Bé.
Parlem avui, ens ho deia la Sílvia, parlem d'aquests 2 anys que celebràvem ahir, aquests 2 anys des de l'1 d'octubre de l'any 2017. Avui, 2 anys i un dia després, com recordes aquella data?
Bueno, el recordo en veure les imatges per la televisió amb molta tristesa. En ganes d'anar a votar i aquí sense dormir, al lloc que ens va tocar, vam estar tranquils. Però després, en veure tots els reportatges i tot el que va passar, molta tristesa, de veritat, moltíssima tristesa.
Ara anirem estirant aquest fil, aquests records, però també tenim a punt els estudis de Canal 20, a l'Ariadna Caballero. Bon dia, amb qui estàs?
Hola, molt bon dia. Doncs estic amb l'habitual, Josep Castellví, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Sembla que no estan a punt, a Moja, sí?
No.
Ens sentiu o no?
Ara sí.
Ara sí,
bon dia,
eh? Molt bon dia. Doncs us deia que estem amb un habitual, el Josep Castellví. Josep, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Que jo també tinc problemes.
Sí, tenim problemes. Presentem el següent convidat i intentem solventar-ho.
Tinc record.
I tant que sí, doncs sumem una nova veu, anant fins a Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com sempre, tenim aquí a la Conxita Vidal. Molt bon dia, Conxita.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, parlem d'aquest 1 d'octubre, commemoració ahir del segon aniversari. Com ho vas viure, tu?
Si us he de dir la veritat, una mica passota.
No ahir, fa 2 anys.
Ah, l'altre, sí, l'altre, molta angoixa.
Molta angoixa.
Molta angoixa, molta. Perquè veure aquelles barbaritats que van entrar com elefants en catxarreria, allò va ser, vamos, no crec que se m'oblidi mai. Vaig agafar un rebot impressionant. I me'n recordo moltes vegades, pues això, molta angoixa i molta tristor. Sí,
aquí coincidirem tots. No sé si Ari i Josep teniu arreglat el tema de so. Sembla que no. Bé, ja s'incorporaran. En tot cas, comencem amb la Pepita. Pepita, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
I la Conxita, 2 anys després, què creieu que hem avançat, no hem avançat? Creieu que això serveix d'alguna cosa? Creieu que la gent s'hi posarà al carrer realment quan arribi aquesta sentència, que esperem que no trigui gaire?
Bueno, a veure, sí, que si la gent se posa al carrer, jo crec que sí que s'hi posarà i tot això, però no m'ha avançat, jo crec que no m'ha avançat, perquè han hagut moltes retallades, moltes coses, ens amenacen contínuament i no han avançat. I que la gent sortigui al carrer com va sortir ahir va ser fantàstic. Això és una mostra més de que la gent sí que tira endavant, però els polítics no ho sé si ho tenen tan clar.
Els polítics no.
no sé si ho tenen tan clar, m'enteneu?
No, i els també, polítics pues... no. Estan anclats no sé on, ni sé què pensen, però veient el que s'està veient, trobo que haurien d'estar més espavilats, direm, és que no sé com qualificar-ho.
Perquè... Més, que també es posin més d'acord entre ells, també, eh? Que no s'hi posen gaire.
No, aquí està, no, que si s'hi posessin d'acord, sí. Pues suposo que, clar, es aniria avançant més.
Sí.
Però així sempre... estem estancats, sentint sempre... barbaritats por ahí.
Sí, sí, moltes barbaritats. Ja, i sempre es diu, dividix i venceremos, diem, divide i venceremos.
I venceremos, sí.
I, sí, i sí. Això és el més dolent de tot, eh?
Sí.
Perquè
sí.
Jo penso que si la gent respon i tot això, ells també haurien de respondre a la gent.
Entens? No haurien de ser els primers, són els que tenen el poder i les eines per poder canviar les coses, encara que, clar, la població, si sortim al carrer pacíficament, doncs també tenim un punt de força molt important, sí. Però, sí, clar, sí. Al cap i a la fi són ells els que ens representen i els que han de fer un benefici per tots.
El que passa que, clar, tothom estem molt, molt, molt amenaçats, que si això, que si posaran allò, que si no sé què, m'entens? Sempre la por damunt, sempre la por damunt.
Només sents a dir que el de Llonsis.
El 155.
El 155. Dic el 155.
Perdona, el 155. Perdoneu-me un segon, estem en el punt més àlgid del tema, que heu tocat el número fantàstic, el 155, sempre. Sí. Tenim el Josep Castellví.
Sí, sí.
Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Bon dia, et sentim una miqueta fluix.
Ah, bueno.
Sí, fluix, se sent
això,
fluix.
Això ja és cosa del tècnic.
Això és cosa del tècnic.
Sí. Sí. Ara, la veu la tinc potenta, jo. Sí, sí.
Ja ho sabem, ja.
No, vull dir que sí, teniu tota la raó, eh? Vull dir, primer de tot, aquell dia va ser terrible, eh? Per la gent no, perquè jo també va ser un dels que vaig anar a votar, però em refereixo que veure aquelles imatges, allò era denigrant. La veritat és que no sé com encara hi hagin polítics que diguin, sobretot els del centre d'Espanya, que no va passar res, que res, ells no va passar, els militars aquests que ens van fotre hòsties per totes bandes, això no va passar quasi. Va ser al revés, que encara els nosaltres vam pagar, eh? Vull dir, el que té l'arma, no? Aquest pot fer el que vulgui. I això no pot ser, eh? Perquè nosaltres, el poble, no anava armat. Si no anava armat, com podíem pagar la bestialitat que vam fer? La veritat és que...
Però ja ens en van portar 12.000 efectius, ens van portar, escolta, Déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno,
eh? Déu-n'hi-do, estaven... és una passada. I a mi el que em fa més vergonya de tot, que també després, és de veure aquella gent de la banda d'allà baix d'Andalusia, a por ellos,
home,
en
sí.
Tota aquella cosa, això, mira, és que sí. me va quedar dins del meu cor, sí, i allò és una imatge que
imagina,
no me la puc treure.
Imagina que els catalans féssim al revés. És que, bueno, ens maten. Vull dir que
ells, ja no quedaríem cap.
Ells poden dir el que ens van dir, perquè ens han dit bestieses, i nosaltres anar aguantant. És que això no pot ser, eh?
I aquella gent d'allà baix d'Andalusia, no pensen que la meitat quasi d'Andalusia va vindre a Catalunya?
Sí.
M'enteneu? Això no tenen record de tot això? Molta gent de Catalunya és d'Andalusia.
No, i a més que molta gent que va anar a votar són andalusos, eh?
Són andalusos.
Són almenys de l'època que van vindre o dels seus pares. I per tant, sí, vull dir, segur,
segur,
aquí el poble mateix alguns són gent que van vindre a treballar. I és clar, això...
Pues com aquí a Sant Sadurní, moltíssima gent i que mos tractin d'aquesta manera, és que això és, no ho sé...
Jo la veritat és l'única cosa...
No em cap al cap, amic,
no,
eh? Perquè jo no voldria mai mal contra ells, no vull mal contra les altres persones, siguin d'on siguin, m'enteneu?
Home,
no
vull cap al mal,
policies... tot el contrari,
saps que els...
tot el bé que puguen...
Els policies van sortir d'allà, del piolín aquell, estaven molt cremats i els tractaven molt malament, i és que van dir, ara és la nostra... Perquè és que no pot ser...
Per això els tractarien malament, perquè sortissin enfurismats.
Eh? Oh, exacte. Jo crec que venia per aquí. I és clar...
Però no us en teniu compte ara, que tots se trauen les puces de damunt, sí. Que ningú ha donat l'ordre.
Sí, sí, això és normal.
Bueno, ningú va donar aquesta ordre.
Això trobo que va ser un ridícul, uns poc a penes, mira, no sé ni com qualificar-ho, eh?
Sí, sí.
Veure aquell Rajoy, jo no sé, jo no contesto, no. I la Santa
bueno,
Maria, tres quartes sí, de lo mismo.
Sí, bueno, i qui diu del dels Cobos, i li diu el ministre d'Interior, i tot això, ningú, ningú.
Bueno, això és el mateix que aquests.
Així, aquests que van atacar, que ho van fer pel seu compte, ho van dir
pel seu compte. Suposo que sí, no?
Aquests guàrdies civils, eren soldats que estaven aquí a Vilafranca, resulta que estaven prenent la cervesa, no era d'ells. Vull dir, és que algo demencial. Vull dir, com poden dir que estaven bevent una cervesa? No, això és que estaven allà a la taula, però ells no l'havien pres. Bueno, això és que es pensa el poble que som tontos. És que la veritat és que es pensa que nosaltres som tontos, eh? Com poden dir aquestes coses? Clar, el mateix que passava el dia 1 de fa 2 anys, és que la gent es pensa que nosaltres som tontos. I és clar, arriba un moment que, noies, és que si no fem alguna... No podem fer res, ja, la veritat, ja ho sé que no podem fer res. Perquè...
Sortir calladets al carrer i ja està.
Sortir pacíficament,
Què tenim? Clar, què tenim? No tenim res més. No tenim les armes, no tenim res. Per tant, tenim d'aguantar-nos. I la gent ha de sortir, bé, a protestar, clar, perquè és l'única cosa que ens queda. I si no, doncs, picar de mans o el que sigui, perquè res més, eh? Perquè no ens deixen, no ens deixaran i no ens deixaran res, eh?
No ho faran. No
ens deixaran. Això de que demanen que farem una república, que s'ho pintin a l'oli, perquè ja m'agradaria a mi tindre una república, però no ens deixaran marxar. Abans ens rebentarà tot Catalunya, eh? És així
bueno,
mateix,
però si rebentem nosaltres, si rebentem aquí, també aniran malament ells, eh?
Bueno, però jo dic amb el sentit de que si nosaltres volem la república, que a mi m'agradaria molt, no ens ho deixaran, se'ns emportaran per endavant. És que és així, i després Europa que protesti, però nosaltres se'ns emportaran per davant. No hi ha res a fer, no hi ha res a fer. Espanya no sap pactar, i com no sap pactar, no en sortirem. Vaja, és el que jo penso, eh?
Bueno, i ara tots
sí,
són...
molt diàleg. Ara, es diuen moltes tonteries, però diàleg poc.
No, és que no saben diàleg.
Ja quasi bé en eleccions, com enteneu? Ja estem amb el tema de les eleccions. I tot això són vots, tot el que diuen, eh?
Home, ja...
Tots són vots per a ells.
El 155 famós, que sempre estan parlant del 105, ja comença a ser cansinès, eh? Allò de dir, ja en tinc prou.
Aquest matí és el primer que he sentit.
Home, per favor, és que ja ha arribat un moment...
L'amenaça del 155.
És terrible, això. Ja ha arribat un moment que hasta fa, a vegades, una mica de riure. Com poden anar demanant que 150... està bé, que tampoc no és la panacea, no se'n sortirem res, es quedarem igual. I que es pensen que el poble és tonto, que no anirà a votar. Demà és que arriba tot un moment
que... És que això no els hi beneficiarà ni a ells ni a nosaltres. Això no beneficia ningú.
Pues jo.
I si el posen ho paguen tots els catalans, eh? Uns i els altres, vull dir.
Sí.
És que ho paguen tot. I són retallades per tot arreu, eh? Retallades per tot arreu.
Bé, les retallades més bé és la cosa política, que llavors els hi tallen les ales a tot
pues el... tallen les ales, pues sí, però ells no poden fer res, enteneu?
No, aquí ja... Està. Per això mateix, no en sortirem res. Els 155 nassos, que ja està bé, ja, a mi em fa fàstic, ja, la veritat, us tinc a dir. Em fa molt fàstic que contínuament estiguem parlant del 155. Que no saben parlar de res més, que no hi ha problemes a Espanya que no cal parlar de Catalunya. Sempre els catalans, sembla que siguem el que fa por. I nosaltres no en fem de por, si som pacífics.
No, al contrari, si hi hagués això fora d'aquí, de Catalunya, fos en un altre puesto, la gent no sé si sortiria tan pacífica al carrer, eh?
Ja, però com poden dir que a l'època de l'ETA... No, allà no passava res. Ara sí que és perillós. Ara sí que matem. És que jo crec que els polítics...
És demencial,
Els polítics del centre d'Espanya, és que no sé què pensen. Que la gent és tonta. És que jo crec que els mateixos espanyols no s'ho deuen creure, això. Com s'ho poden creure que aquí a Catalunya estem matant a la gent? On estan els morts? On estan?
Bueno, però... Mira, tota la campanya que hi ha hagut de desprestigi de Barcelona aquest estiu, o sigui que hi ha hagut molta campanya, eh?
Ja, però...
Molta. No han perdut el temps amb això.
Bueno, ja, i resulta que això surten perdent, perquè si venen menys turistes, no solament els catalans, Espanya també tindrà menys ingressos. És que va en contra de tothom. Vull dir, és algo que no s'entén. M'enteneu?
No s'entén, no.
Però jo tinc molta tristesa perquè veig que no, que el que va passar aquell dia va ser molt fort, fortíssim, i ahir també la tristesa de recordar-ho tot, va ser molta tristesa, i que és una cosa que entre amics, per exemple, no pots parlar de res segons, m'enteneu, aquí està, que no pots donar una opinió si tens amics que no, més o menys, pensen... Clar, cadascú pensa de la seva manera, clar, i s'ha de respectar, m'entens? S'ha de respectar, però que veure les coses que no estan ben fetes com aquelles que va passar, això sí que es podria parlar, i ningú que parla de tot això, m'entens? Mm-hmm. De dir, doncs és veritat, el que va passar, cadascú que faci el que vulgui d'anar a votar o no votar, o que pensi que d'una manera o de l'altra, però les coses que es van viure i que es va veure per la televisió, els atacs aquells policials i dels guàrdies civils i de tot el que es va veure, que no hi hagi ningú que digui, és veritat, això va estar molt malament. Això,
al contrari, la Santa Maria la vaig sentir dir jo que era un càstig en justa mesura o alguna cosa així.
Sí, sí. Sí.
Que no li vaig fumar una patada a la tele perquè era la meva.
Sí. No, és que perquè, però jo penso moltes vegades això, que aquests polítics no pensen que també són gent que poden votar-los. Vull dir, com poden dir aquestes coses, que els catalans fem aquestes coses? Si són pacífics, no ho han fet mai, això. Bé. Si sempre hem rebut... Sempre hem rebut, hem perdut tot. Celebrem coses que les han perdutes. Vull dir que, clar, no som d'agarrar, de guerra, de matar. No ho hem sigut mai. Ara diuen que som al revés. Al País Basc, allà érem sants, aquella gent. No, vull dir, esclar, no se'n recorden quan tenien de mirar a sota el cotxe a veure si te portaven una bomba. Això no se'n recorden. I ara tots...
Perquè tenen memòria selectiva.
És terrible, és terrible. Jo quan sento això que diuen que en l'època de l'ETA allò no era res, ara sí que és dolent. Ara sí que és dolent. Perquè saps què us passa? Que sobretot el PP li agradava molt l'ETA. L'ETA li anava molt bé. Eren vots. Però ara, clar, no tenen l'ETA. Ara tenen d'inventar-se els catalans. Ara nosaltres som el coco.
Ara tenen vots, fent lo del 155. Ja. Arreplegaran vots, ja, tots, però... en lo del 155. I ja està, i d'aquí no en sortirem.
Però és una cosa que anem donant-li voltes i voltes.
Voltes, sempre, sí.
I arriba un moment que jo, ja fa la setmana passada, us ho vaig dir, la puta i la Ramoneta, que ens havia anat molt bé en una època, però ara anem massa amb el lliri per endavant, i no pot ser, es té d'anar amb aquesta gent, es té d'anar al revés. Estic d'anar sempre amagant la perdiu i anar-li fotent per darrere. Com deien, en la intimitat hablo en català. ¿Vale? Això demostra el que tenien de fer per guanyar-se els catalans. Això demostra que els polítics tant se'ls en fot tot. El que volen és vots. I per endavant...
I la cadira i res més. I
es venen a el que sigui. Es venen a el que sigui. I això es demostra que no en sortirem mai. Bueno, no sé, espero que sí, eh?
Ja la joventut, que soc... els jovens, nosaltres potser ja no ho veurem, no. Però la joventut...
Sí, però ara estan sortint de joves que tampoc no és que portin la cosa gaire bé, no?
No.
Com el Rivera i el Casado, que són joves.
Sí. Bueno, són joves, ja.
Però sembla que hagin nascut el segle passat.
Este que has nombrat ara, Déu-n'hi-do. Este que has nombrat ara.
Sí, no, sí, sí.
No em fa gaire gràcia aquest.
Bueno, no. Aquests que són catalans, com el Rivera,
aquí està, és català.
Aquests són els pitjors. Aquests són Raül, no, com es deia, aquell, en Raül... Ai, no em surt el nom. Bueno, són d'aquelles persones que, si són catalans, sempre van en contra de Catalunya. Per dir, mireu, jo sóc català, però vaig a favor d'Espanya, volguem dir, En teniu de... teníeu
sí,
molt,
sí, sí, sí.
És que és terrible, és terrible. Vull dir, per tant, vull dir, aquests són els pitjors. I encara veig que bueno, aquí encara hi ha moltíssima gent que els vota, vull dir... No sé el que passarà amb aquestes sí, pròximes eleccions, però aquí a Catalunya
no sé,
era,
sí,
era la segona segon partit, no?, que estava més votat. Però veient com parlen, i a més amb aquell odi que els hi surt per les dents.
Sí,
eh?
A mi... sí, sí, això és molt curiós, eh?
Se li surt per les dents una cosa...
Sembla que tinguin veneno.
Sí.
Sí.
Igual com si tinguessin veneno, escopint sí, veneno sempre en contra nostra, en contra d'un poble pacífic, acollidor, eh? En tots, en tot, sempre, sempre ha sigut
sí,
un poble
sigut...
acollidor, i ho és, i ho segueixen,
eh? I ho serà, perquè ja vam nosaltres.
Sí, doncs pues bueno, que tot, que no sé... que s'il·luminin tots una mica i que es posen d'acord i que facin el millor possible.
Però que ens deixin... Eh? Ens
però
deixin...
per Espanya, no per ells.
Ens deixin
no,
de parlar.
No, jo dic els nostres, jo dic els d'aquí.
Els d'aquí. Sí.
Que també es posin d'acord els d'aquí i que facin
sí,
el millor
sí,
possible.
Sí, sí, sí.
Pacíficament,
que això
és bàsic. Perquè si no us fan pacíficament, les
no,
presons s'ompliran.
Això és el que volen ells. Això voldrien, que no fos pacífic.
Sí.
Per llavors
sí,
dir, veieu, aquí garrotada que t'hi crio. Per això és
exacte,
el que volen. Voldrien que passés alguna cosa com ara fa passar, ha passat allà que han ferit aquell noi. Això. Això és el que voldrien aquí. Voldrien que passés alguna desgràcia per tindre l'excusa del 155 famós. Clar, si no hi ha... No hi ha...
Josep,
vaja,
perdoneu-me.
Ja, acabat,
perdoneu-me ja, perquè arriba
sí,
les 11 del matí,
sí,
hora en què ja ens anem a escoltar
ja
les
ja,
notícies. Josep,
sí.
Anava a dir Júlia, perdona, no.
Pepita
Miralles, Conxita Vidal, moltíssimes gràcies.
Gràcies
a
vosaltres també.
Adéu-siau.
Ara connectem amb les notícies de les 11 i després saludem la Cecília Gené i la Jordina Scala de Vinzeum.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.